Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Vinga, va, aquí és dilluns. Visca el Barça, avui ens despertem amb fred, fred intens. De fet, hi ha glaçades a molts punts del país, sobretot a l'interior i al Pirineu. Per tant, abrigueu-vos bé. En aquestes primeres hores, 2 graus negatius a Terrassa, menys 1 a Falset, menys 2 a Vic, menys 6 a Puigcerdà, 1 grau al Montsià o 3 graus a Mataró. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya t'ha activat alertes ja per fred intens nocturn i a forces comarques d'aquesta matinada i també demà. Demà em sembla que també serà una matinada força fresca.
Sí, de moment avui les comarques afectades són sobretot les del Pirineu, les de l'interior de Girona, Catalunya Central, alguns llocs del Pla de Lleida, interior de Tarragona, i demà la idea és que el fred intens nocturn s'estén en qualsevol punt de l'interior. És a dir, afluixa el vent, la nit serà absolutament serena i això el que permet és que l'aire fred caigui cap al fons de les valls fins a aquests valors de 3 a 5, 6 graus sota zero d'una manera generalitzada i fins i tot a moltes valls del Pirineu podran arribar als 7 o 8 o 10 graus sota zero. I és curiós perquè avui tenim vent del nord, que encara fa que les temperatures a l'Empordà siguin més altes, el vent no fa baixar tant la temperatura, a Llançà tenen 8 graus, i el vent de port, que és el vent del nord que bufa al Pallars, fa que la temperatura a sort sigui de 9 graus positius. I en canvi això contrasta amb els 5 graus sota zero que hi ha a Prats de Lluçanès, 5 sota zero a Artesa de Segre, a Ulldemolins 5 graus sota zero, al Priorat, i avui les màximes al migdia no passaran dels 6 o 8 graus, o 12 o 13 a la costa. Vull dir que es mantindrà fred, el fred, durant bona part del dia.
És que fa molt fred, eh?
Es nota, no? Fins i tot a Barcelona o al Vallès.
Sabadell feia un fred. Bueno, ara és la setmana dels barbuts, aquesta, no?
Sí, comença. Avui és Sant Hilari. Sí. És el primer barbut de tot aquest reguitzell que tindrem aquesta setmana.
Sant Pau, o sigui tradicional, Sant Antoni,
tradicionalment
Abad, no?
És la més
17.
Freda. Sí, Sant Pau Ermita el 15, el 17 Sant Antoni Abad, i penso que n'hi ha algun altre. I tradicionalment és la setmana més freda de l'any, i aquesta, de moment, ho està sent. A veure què.
Doncs molta precaució també amb el fred i abrigueu-vos molt, perquè avui, com dèiem, aquest matí fa molt i molt fred. Eloi, fins ara.
Fins ara, adéu-siau.
I més enllà del fred...
Rafinha tot sol, Rafinha a la frontal, Rafinha retalla, Rafinha el xut, el cinquè!
Superpallissa, èxtasi, repassada o maneta. Són alguns dels titulars que llegim avui als diaris per resumir el 5-2 del Barça contra el Madrid a la final de la Supercopa, el primer títol de l'era de Hansi Flick.
I'm really proud for the team, proud for the staff, for the club, for the fans, for everyone, because I think this today was an unbelievable match for the fans, for everyone who is there.
Un Flick orgullós de tothom, de l'equip, de l'estaf, del club i dels seguidors. Avui a partir de les 9 del matí, tertúlia especial, tertúlia esportiva, al matí de Catalunya Ràdio, amb Laia Tudel, Ramon Besa, Joel Díaz i Carme Lloberes per desgranar què va donar de si aquesta final, començant per la de la jove perla del Barça, que ha tornat a donar la volta al món.
Lewandowski la descarrega molt bé per Lamine Yamal, som-hi Lamine, Lamine entra dins l'àrea, dribla Lamine, continua Lamine, xuta Lamine!
També analitzarem què significa aquest títol de cara al futur després d'unes setmanes tan convulsives al Barça i sobretot pel president Laporta, que ens va deixar una de les imatges de la nit.
Un Barça que ara veu com el seu president Joan Laporta, en la seva essència més pura, es dedica a anar aixecant el trofeu per alegria dels jugadors, dels futbolistes, mentre sona per la megafonia de l'estadi el cant del Barça. El Laporta més genuí, el Laporta que, a més, segurament treu tota l'atenció acumulada de les últimes setmanes, amb tots els problemes, amb tota l'atenció, amb tota la pressió.
Laporta aixecant el títol a la gespa envoltat dels futbolistes. Per cert, recordem que demà a les 10 hi ha convocada també una roda de premsa del president del Barça per donar explicacions pel cas Olmo, que, evidentment, seguirem aquí a l'antena del matí de Catalunya Ràdio. Francesc Garriga, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Què? Home...
Doncs no l'he pogut veure.
No!
No l'he pogut veure, l'he escoltat a la TDT mentre em desplaçava d'una punta a l'altra de Los Angeles, però sí, ho he gaudit igual, com si ho hagués vist.
Home, és que ha sigut espectacular, això, I és que, clar, hi havia un moment que podíem fotre'n 8,
Ha fet ràbia aquesta expulsió de Cesna, no? Que sense això encara hauríem tingut un resultat encara més històric.
També diré que no vaig entendre per què jugava aquest porter, perquè al final el porter titular...
Si va jugar a la semifinal, ho va fer bé...
Sí, doncs, però el titular quin és?
Sembla més lògic.
El titular quin és?
Doncs ja no ho sé.
Ah, bueno, doncs això és el que haurem de resoldre.
Estem fent la tertúlia ara ja.
Bueno, estem introduint alguns temes, home, avui ens despertem contents. No, cada dia passa això, no?
Amb el tema Barça, segur.
Clar, eh? I tant.
Units sempre estem els nostres colors del Barça, del Barça i la ciutat.
I a banda d'això, avui tornarem de seguida, saludarem també el Francesc Garriga de nou perquè ens expliqui el que està passant a Los Angeles amb el nostre enviat especial. L'últim balanç, ara mateix, dels incendis que encara cremen és de 24 persones mortes i desenes de milers d'evacuats.
We're absolutely terrified. We've left everything behind. We have no insurance.
Que viuen amb angoixa el fet d'haver marxat de casa deixant-ho tot i també davant la possibilitat que el vent es reforci en les properes hores, complicant encara més aquestes tasques d'extinció. I a casa nostra també és una setmana clau pels pressupostos, tant els catalans com els espanyols.
I si no hi ha canvis dràstics en l'actitud i no hi ha avenços palpables, no podem continuar així.
Dijous és el dia marcat al calendari perquè la mesa del Congrés decideixi sobre la qüestió de confiança a Pedro Sánchez, que ha reclamat Carles Puigdemont. És un dels punts clau per saber si els independentistes negocien els comptes de la Moncloa. I a Catalunya, aquest migdia, rodes de premsa del PSC i Esquerra Republicana després de la plantada de Junqueras.
No tenim la voluntat d'arribar a nous acords fins que es compleixin els acords vigents.
Bé, veurem què és el que vol dir això, perquè també hem vist dir coses i després fer-ne d'altres. Esquerra diu que no s'assegurà en aquest cas a negociar amb el govern fins que no es compleixin els acords i veurem si avui queda o no alguna esquerda perquè Catalunya tingui pressupostos aquest 2025. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
Abans fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia, visca el Barça.
Bon dia, visca el Barça.
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs a banda del partit d'ahir, ara ho comentàveu, amb l'empresa de l'estructura B d'Esquerra que va facturar 70.000 euros al govern. Ho destaca en portada el periòdico. Relevance Marketing, diu el diari, va cobrar aquest import, 70.000 euros, a la Generalitat per 5 treballs adjudicats i realitzats entre el 2017 i el 2020.
I a Brussel·les?
Miren a Polònia, que ha donat suport a la demanda de Donald Trump perquè els països de l'OTAN gastin el 5% del seu PIB, del Producte Interior Brut, en defensa. Ho ha dit el seu ministre de Defensa en declaracions al Financial Times.
I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
Amb els intents d'Apple d'evitar un judici al Regne Unit. Si no hi ha un acord d'última hora, l'empresa afronta avui una demanda a Londres que l'acusa de cobrar comissions excessives, aprofitant, diu, la seva posició de domini, de gairebé monopoli. La demanda és de pràcticament 1.800 milions d'euros.
I a la Xina, amb què dinaran avui?
Amb les espectaculars dades del comerç exterior, a les últimes hores hem sabut que les vendes i compres de Xina amb altres països van augmentar un 5% el 2024, perquè ens fem una idea, el 2023 no va ser ni l'1%, va ser el 0,2%, i ara és el 5%. Això en plena guerra comercial amb altres països.
Tot això avui que al matí de Catalunya Ràdio, a partir de 11:15, parlarem d'estafes digitals amb el nostre col·laborador Jordi Selles i coneixem també el cas de la Mabel, que ens explicarà com li van entrar el mòbil a través d'un SMS suposadament d'Apple. Tot això serà a partir de 11:15. Però abans són les 6:08. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem aquest matí. S'espera que Pedro Sánchez anunciï noves mesures per fer front a les dificultats d'accés a l'habitatge.
Aquest cap de setmana, Alberto Núñez Feijóo ha volgut avançar-s'hi i ha tancat ja els seus presidents autonòmics a Astúries per pactar justament l'aplicació d'una política d'habitatge comuna i aliena al pla del govern espanyol.
Anem cap a Madrid, Pol Marçà.
Pedro Sánchez anunciarà avui noves mesures vinculades al pla d'habitatge del seu govern que s'afegiran a la creació d'una empresa pública per construir i gestionar habitatge i a la mobilització de 180.000 vivendes en règim de lloguer social, entre d'altres. Sánchez vol marcar el pas davant l'intent de Feijóo de construir una política pròpia amb els seus 12 presidents autonòmics que aposten per permetre més construcció, amb menys burocràcia i, a canvi, de recaptar menys.
Vamos a rebajar los impuestos, pero se los vamos a rebajar a todos.
Feijóo preveu més avals per a hipoteques i reduir l'impost de transmissions al 4% per a col·lectius com els joves. Pel govern espanyol, una ocurrència. Pel PSOE, una farsa. Des de Madrid, Pol Marçà, pel matí de Catalunya Ràdio.
Precisament, les mesures per garantir l'accés a l'habitatge són una de les principals qüestions dels acords d'investidura de Salvador Illa.
Els comuns pressionen perquè es posin en marxa les mesures pactades encara que no hi hagi pressupostos. David Cid és el portaveu del grup parlamentari.
Ni la parsimònia del govern, ni els calculs polítics que pugui fer Esquerra Republicana per la seva situació interna poden demorar l'entrada i la posada en marxa de les mesures que necessita la gent per poder pagar d'una vegada per totes el seu lloguer i, evidentment, també per poder accedir a un habitatge, per poder pagar la hipoteca. Els problemes dels polítics no paguen el lloguer ni paguen la hipoteca.
CIT assegura que el govern té instruments al marge dels pressupostos per posar en marxa les mesures pactades. Tot plegat després del cop de porta d'Esquerra dissabte a negociar amb el govern els pressupostos fins que no es compleixin amb els records d'investidura, com ara el finançament singular o el traspàs de Rodalies.
I els sindicats veuen amb bons ulls la proposta que el govern espanyol els farà aquesta setmana de pujar el salari mínim fins als 1.184 euros al mes. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ho traslladarà aquest dimecres a sindicats i patronals. Berta Torrades.
Yolanda Díaz posarà sobre la taula un augment del salari mínim per aquest any de més del 4%, que equival a 50 euros més al mes. Pels sindicats, aquesta pujada hauria de servir també per arrossegar a l'alça la resta de salaris que admeten que encara són massa baixos. Fernando Luján, de la UGT, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Sí que va en la buena dirección, pero bueno, hay que ver el informe de los expertos en su conjunto. También queremos ver cuál es la postura que tiene la patronal.
Els empresaris recorden que des de l'any 2018 el salari mínim acumula una revalorització del 54% i que, en canvi, els resultats empresarials no han pujat en la mateixa proporció. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, com dèiem, a Los Angeles, els bombers continuen lluitant contra les flames amb dos focus que continuen cremant.
Després de la treva de les últimes hores, s'espera que avui el vent torni a bufar amb força i compliqui encara més les tasques d'extinció. Els incendis ja han fet 24 morts i hi ha desenes de milers d'evacuats, mentre les autoritats continuen investigant les causes d'aquests focs.
I quina és la situació a aquesta hora en directe a Los Angeles, Francesc Garriga?
Hola, bon dia. Doncs les autoritats ho advertien i, en efecte, la xifra de víctimes va creixent, no necessàriament perquè s'estiguin produint ara, sinó perquè és ara que els equips de derronament, que inclou policia, bombers, tècnics de llum i gas, estan regirant les restes cremades per veure si hi ha víctimes. A l'haver cremat tantíssimes cases, aquesta feina és lenta i el marcador de víctimes, malauradament, és possible que encara hagi de créixer. Amb tot, la bona notícia del cap de setmana, ho dèieu, ha estat la contenció de l'incendi més gros. El de Palisades segueix cremant, sí, però ja no avança sense control. L'altre focus que preocupa una mica més és el Deaton, a l'est de la ciutat, que està resultant el més difícil. El risc ara, aquests vents previstos per dilluns, al cap de setmana han donat treva i han permès als bombers utilitzar amb més precisió helicòpters i hidroavions. Si els vents tornen, la lluita es torna a complicar. L'origen del foc, encara desconegut, l'alcaldessa diu que ho investigaran fins al final.
Gràcies, Francesc. Fins ara. Per cert, que a partir de les 11 parlarem també àmpliament del que està passant amb el Francesc Garriga i també amb el Francesc Mauri. Els incendis que han afectat milers de persones, entre les quals també hi ha catalans que viuen a Los Angeles.
Sí, una d'elles és Meritxell Claverol, que explica al matí de Catalunya Ràdio com ha canviat la rutina de la seva família i de tots els seus veïns des de dimarts passat.
Des del dimarts al matí estem vivint, es veu perfectament el fum, les ambulàncies, els focs, els bombers... es nota que la ciutat està totalment revolucionada. De seguida els nens els vam anar a buscar a l'escola, totes les escoles van tancar i, de fet, encara no se sap si les de Santa Mònica s'obriran demà.
Són les 6 i 13 i la Casa Blanca assegura que l'acord per l'alto al foc i l'intercanvi d'hostatges entre Israel i Hamas és molt a prop i només està pendent d'uns últims detalls finals.
Els Estats Units, Qatar i Egipte, que fan de mediadors, treballen per arribar a un acord abans de dilluns que ve, quan Donald Trump prengui possessió com a president. L'assessor de Seguretat Nacional dels Estats Units, Jake Sullivan, assegurava a la cadena CNN que l'acord és gairebé a tocar.
We are very, very close.
Som molt, molt a prop del final, però encara no ho tenim tot lligat i estem determinats a fer servir tots els dies que ens queden a l'administració per enllestir l'acord. Abans del 20 de gener és possible, però no puc garantir-ho.
Ahir el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu va parlar-ne amb l'encara president nord-americà Joe Biden, que insisteix en la necessitat d'aturar els combats. Netanyahu, que dissabte va enviar els màxims responsables dels seus serveis secrets a Qatar per acabar d'enllestir l'acord, també va parlar ahir amb els dos ministres més radicals del seu govern. El pacte comportaria un alto al foc a canvi del retorn gradual dels hostatges israelians en mans de Hamas. La milícia va segrestar 251 israelians l'octubre del 23, dels quals un centenar encara són a Gaza.
I la Unió Europea obre la porta a aixecar les sancions a Síria si el nou règim fa passos per protegir les minories ètniques i reforçar el paper de les dones.
Els ministres d'Exteriors dels 27 es reuniran d'aquí dues setmanes per analitzar si relaxen les sancions que es van imposar a l'anterior règim de Bashar al-Assad. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, apuntava algunes de les condicions.
Cal que hi hagi un govern inclusiu. Sabem que a Síria hi ha molts grups diferents i tots hi han de quedar inclosos. No volem que hi hagi radicalització i volem que les dones també formin part d'aquest procés de formació de govern.
Un mes després de la caiguda del règim, ahir es va celebrar una cimera internacional a l'Aràbia Saudita per abordar la transició a Síria en presència de països àrabs i occidentals. Mentre diversos països han promès ajuda humanitària per fer front a les conseqüències de 13 anys de guerra civil, els combats segueixen actius al nord-est del país, on les tropes kurdes s'enfronten a les milícies ajudades per Turquia.
Ara és un 1:45 del matí. Més notícies amb Judit Perpinyà i Josep Almirall. Nicolás Maduro, investit per tercera vegada president divendres, rebutja les sancions occidentals contra el seu règim per frau electoral i diu que, si cal, farà servir les armes per defensar Venezuela amb l'ajut de Nicaragua i Cuba. Maduro replica així els que demanen una intervenció armada sota bandera de les Nacions Unides. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
Assegura Nicolás Maduro que ha triomfat la veritat i que ara comença una nova era a Venezuela. El president veneçolà, ja en el seu tercer mandat consecutiu, treu pit, deixant clar també que si l'ataquen, la resposta serà conjunta amb Nicaragua i Cuba.
Junto con Cuba, junto con Nicaragua, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la soberanía.
Paraules de Maduro han participat d'una cimera antifeixista a Caracas, on ha rebutjat les sancions anunciades pels Estats Units, la Unió Europea i el Regne Unit. Joan Biosca, des de Buenos Aires, pel matí de Catalunya Ràdio.
I canvis, atenció, en els horaris de trens avant entre Barcelona i Figueres. Mireia Sala.
La Renfe ha reorganitzat els serveis d'aquests trens als matins per cobrir la franja entre 9:45 i 10:45, que fins ara no disposava de cap freqüència. Renfe ha canviat l'avant, que sortia de Barcelona a les 9:10, i ara sortirà a les 10:50 i arribarà a Figueres a les 11:45. Els viatgers que hagin adquirit el bitllet per a l'avant de les 9:10 amb anterioritat se'l reubicarà en el tren de les 9:34, que circula de dilluns a divendres. Els clients en rebran un missatge amb el seu nou tren i plaça. Des de Barcelona, Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
L'aeroport de Brussel·les, mentrestant, preveu avui alteracions per la vaga convocada arreu del país per defensar les pensions i que repercutirà també en la resta de transports.
Brussels Airlines, l'aerolínia estatal, ha cancel·lat la meitat dels seus vols, dos dels quals connectaven la capital belga amb Barcelona.
Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró.
Vaga general a Bèlgica per defensar el futur de les pensions davant el risc de retallades per part del futur govern federal que s'està negociant. Hi ha fortes pertorbacions previstes als transports i altres serveis, com la recollida d'escombraries i una part de les escoles. No és inhabitual que el país mig es paralitzi per protestes sindicals cada certs mesos, però aquesta vegada hi haurà afectació també a l'aeroport de Brussel·les per l'aturada parcial en les empreses de transports de maletes i seguretat. L'aerolínia estatal Brussels Airlines anul·la la meitat dels vols i s'esperen fortes pertorbacions en les operacions encara programades. A l'aeroport secundari de Charleroi no hi ha previstes cancel·lacions, però sí retards. A Charleroi, al setembre, hi va haver una vaga que va deixar les instal·lacions dos dies completament parades. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
I també continuen els problemes per la companyia de llum Holaluz. En l'últim any, l'empresa ha perdut més de 100.000 clients i a partir de demà afronta una convocatòria de vaga indefinida dels seus treballadors.
El comitè d'empresa format per la UGT i la CGT denuncia un empitjorament de les condicions laborals, principalment la pèrdua de possibilitat de fer teletreball. Holaluz ja va reduir els costos en 30 milions d'euros el 2023, però ara els treballadors consideren que l'empresa està obrint-los la porta de sortida i l'acusen de fer un expedient de regulació d'ocupació encobert. Martí de Castan és el president del comitè d'empresa que a partir de demà fa una crida a la vaga indefinida.
La percepció de la gent és que la direcció no ens està escoltant, que simplement vol tirar per aquesta via i pues, qui no vulgui, pues, allà té la porta. I com que ja saben que la gent valora el teletreball, ho estem veient molt com un diner cobert per alleujar a pes i treure massa salarial.
I mentrestant, a Catalunya creix el nombre d'autònoms. El 2024 es va tancar amb gairebé 570.000 treballadors autònoms, un 1,3% més que l'any anterior.
Les dades de la Federació Estatal d'Associacions de Treballadors Autònoms situen Barcelona com la demarcació on creix més la xifra d'autònoms, amb gairebé 6.000 persones més en un any. A Girona i a Tarragona també ha augmentat el nombre de treballadors per compte propi, mentre que a Lleida la xifra ha baixat. Per sectors, el 2024 ha baixat el nombre d'autònoms al comerç, la indústria i l'agricultura, mentre que s'ha incrementat més d'un 4% en àrees tècniques, científiques i en l'àmbit immobiliari. També destaca l'augment d'autònoms, més d'un 9%, al sector de la comunicació.
I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, sí que espera aconseguir un acord pels pressupostos del 2025 amb els comuns i Esquerra en les pròximes setmanes.
Això sí, avisa que no allargarà la negociació més del compte.
Tenim uns molt bons pressupostos que hem estat parlant durant mesos i esperem que les properes setmanes puguem tenir un acord que permeti desenvolupar aquest potencial que té la ciutat de Barcelona, també econòmicament.
Esquerra, però, assegura que no està tot tancat. El president del grup municipal, Jordi Castellana, admet les trobades, però nega que l'acord sigui imminent.
Jo crec que encara estem en un estadi més inicial i, per tant, aquí hem d'anar veient com evolucionen les converses i si realment doncs, el govern municipal entoma tots aquests reptes doncs, com s'han d'entomar.
I aquest matí comença l'Audiència de Barcelona un judici contra tres membres dels Bojos Nois, la facció ultra del Barça, acusat de pallissar gairebé fins a la mort un seguidor del Rayo Vallecano, d'ideologia contrària.
S'enfronten a 11 anys de presó cadascun per uns fets que van passar a Sitges, al Garraf, el 2018.
Maria Núria Rebella.
La Fiscalia hi veu l'agreujant d'odi i discriminació per la ideologia en l'actitud dels acusats, ja que dos d'ells pertanyen als Bojos Nois, d'extrema dreta i neonazis. La víctima portava una samarreta del Rayo Vallecano amb el logotip dels bucaneros que s'autodefineixen com antifeixistes. Segons l'escrit d'acusació, la pallissa comença sense cap raó. Els encausats claven cops de peu i de puny a la víctima i fins i tot fan servir una defensa extensible metàl·lica reservada per a professionals. Arran dels fets, el noi va haver de ser operat diverses vegades a la cara i al maluc. Des de Barcelona, Maria Núria Rebella, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara dos apunts més que afecten a Europa. El populista Zoran Milanović s'ha imposat amb tota claredat a les eleccions presidencials d'ahir a Croàcia.
Milanović ha aconseguit el 75% dels sufragis, molt per sobre de Dragan Primorac, del Partit Conservador al govern. Milanović ha estat reelegit per un nou mandat de 5 anys, entre acusacions d'haver interferit en les eleccions legislatives de l'any passat i de tenir un missatge d'arrel euroescèptica i posicions pro-russes en la guerra d'Ucraïna. Després de guanyar, s'ha dirigit així al govern del primer ministre conservador, l'europeista Andrei Plenković.
Ole!
És un gran dia per mi i percebo aquest triomf com una forma de reconeixement, o si més no, de validació dels meus esforços durant els últims 5 anys. Representa un acte de confiança pública en mi. Aquesta victòria és un missatge plebiscitari de la població croata sobre els afers de l'Estat. Està dirigida a aquells que n'haurien de fer cas i els imploro que en facin.
Tot i haver-se negat a enviar soldats per instruir l'exèrcit ucraïnès i haver criticat l'OTAN, de la qual Croàcia forma part, a la recta final de la seva campanya electoral ha suavitzat el discurs i s'ha mostrat a favor de detenir Vladimir Putin si viatgés a Croàcia.
I mentrestant, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, assegura que està disposat a lliurar a Corea del Nord els soldats nord-coreans fets presoners de guerra a canvi del retorn d'ucraïnesos en mans de Rússia.
Zelensky feia aquesta proposta al líder nord-coreà Kim Jong-un.
Служба.
Els serveis de seguretat d'Ucraïna continuen treballant amb els presoners nord-coreans. Un d'ells ha expressat que es vol quedar a Ucraïna i l'altre vol tornar a Corea del Nord. Si a Kim Jong-un li importen aquests ciutadans i pot organitzar un intercanvi amb els nostres soldats empresonats a Rússia, li podem transferir.
De moment, Ucraïna ha capturat vius dels soldats nord-coreans, però Zelensky ha dit que n'hi haurà més. Membres dels serveis d'intel·ligència de Corea del Sud col·laboren amb els ucraïnesos en l'interrogatori dels nord-coreans. Segons Seul, hi ha uns 10.000 soldats nord-coreans combatents amb Rússia, dels quals ja n'han mort uns 300. A més, també assegura que tenen ordres de suïcidar-se abans de ser capturats.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Debí tirar-me foto de cuando te tuve.
Bad Bunny fa història una setmana després de llançar el seu disc. David, l'has escoltat o no?
No l'he escoltat, però sé coses de Bad Bunny.
Què?
No t'ho puc explicar.
Ah, doncs m'agradaria, eh?
Ja.
Escolta, sí.
Sé coses d'una persona molt famosa, que catalana,
sí?
Que s'ha enrotllat amb Bad Bunny.
Què dius ara? Doncs pues ja està, ja tenim fet el programa avui, eh? Va, doncs això, el que volíem explicar, que Bad Bunny ha fet història una setmana després de llançar el disc, Debí tirar-me fotos, i aconsegueix col·locar 6 de les seves cançons entre les 10 més escoltades al món. El tema que va impactar més a l'inici va ser Nueva York, que segur que l'escoltes al llarg del matí, Ricard,
sí.
Però al llarg de la setmana les coses han anat canviant, i ara és aquesta que sona i que dona nom a l'àlbum. El primer dia tenia 1,5 milions de reproduccions, ara ja en té 11 milions i mig a Spotify. Estoy bien loco, estoy bien loco, pa' un día tú
que estás caminando, yo estoy que choco, estoy bien loco. La segona. Yeah.
IOSEF farà una donació de 2,5 milions de dòlars per ajudar als incendis de Los Angeles. Així ho anuncia la seva fundació Baygood, que posarà diners al fons d'ajuda per donar un cop de mà a famílies, esglésies i centres comunitaris afectats pels focs. L'actriu, per cert, Jamie Lee Curtis, també ha donat 1 milió de dòlars per ajudar.
I la tercera?
Libérate, libérate. Ser sexual no es un delito, no lo calli, lanza el grito. Libérate.
I acabem amb aquest Libérate.
Aquesta el Robert Pla l'agafarà un dia per fer el resum de premsa. Sí, segur que et servirà. Libérate.
En tinc una preparada.
Avui t'escoltarem a les 7:40.
Doncs ho fem amb aquesta cançó, perquè és una de les cançons que, de fet, podreu sentir al muntatge Jo Travesti, que avui torna a Barcelona. L'espectacle és un homenatge a l'art del transformisme i a algunes dels travestis més cèlebres de la nostra cultura. I els escenaris es va estrenar a la Presó Model al Festival Grec del 2023 i ara torna a la Sala Villarroel fins al 9 de febrer.
I ara esport, Robert Prat, el Barça pallissa, atropella el Madrid a la final de la Supercopa amb un 2-5 que deixa tocat el conjunt blanc.
Amb gols de Lamine, Lewandowski, Valde i dos de Rafinha.
Y es por esto que he venido aquí a este club a ganar títulos. Si juego bien o mal, a mí no me importa. Lo que me importa es poder dar mi mejor siempre, poder ayudar al Barcelona a levantar copas.
El Madrid es va avançar només començar el partit amb gol de Mbappé i el Barça va haver de jugar 40 minuts amb 10 jugadors per l'expulsió del porter Chesney. Carlo Ancelotti, tècnic blanc.
La tristeza, obviamente, entiendo perfectamente que la tristeza nuestra es la tristeza de nuestra afición. Esto lo sentimos muchos, pero tenemos que mirar adelante porque no hay otra, no hay otra. Mirar adelante y preparar bien el próximo partido y recuperar la buena dinámica que hemos tenido hasta este.
Tristeza que contrasta amb el vestidor del Barça, així es va viure el títol. Íñigo Martínez amb un trencament muscular podria estar 5 setmanes de baixa. A la Lliga, l'Atlètic de Madrid guanya l'Osasuna 1-0. Es manté líder amb 14 victòries consecutives. A les 11 farem tertúlia amb la Carme Lloberes, el Ramon Bes, el Joel Díaz i la Laia Tudel. A la Lliga de Bàsquet, victòria del Barça Gran Canària, que el podria classificar per la Copa. Victòria també del Girona davant el Baskonia, que fa sortir l'equip del descens. I derrota del Lleida a Múrcia. A la Lliga femenina, l'Uni Girona continua el líder amb la victòria a Vigo davant el Celta.
Serà a partir de les 9, aquesta tertúlia esportiva que avui farem en especial aquí al matí de Catalunya Ràdio, però abans sapiguem que no he deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. Avui no he dormit pensant en aquesta gent que li agrada el sexe verbalment agressiu, diguem-ne. Quines coses de pensar abans d'anar a dormir un diumenge, direu, però mira, m'ha donat per aquí. Hi ha gent que li agrada que la insultin mentre fa el sexe, no sé si ho sabeu, i jo ara pensava que aquesta gent no acaben de ser del tot honestos. Us ho dic perquè m'hi he trobat. Una vegada una noia em va dir que la insultés mentre fèiem el coit. Jo m'hi vaig esforçar per complaure-la i li vaig dir que era una narcisista insuportable i que segurament moriria sola envoltada de gats. I clar, no va anar bé.
Esperava un altre tipus d'insult, no, Canalies? Bon dia.
Bon dia. Bueno. Aquesta també és cançó de sexe, no?
Ah, sí?
No, una miqueta?
Sí.
Divendres, un divendres tal de vespre.
Sabrina sempre és cançó per tot.
Ens despertem amb ella, amb Sabrina Carpenter i Espresso. De fet, és una de les artistes més rellevants de l'any passat i que apunta a convertir-se en una de les més importants d'aquest 2025. De fet, de motius no n'hi falten. Carpenter està nominada en 6 categories als Premis Grammy. Mm. La més curiosa és la de millor nou artista, i més si tenim en compte que porta més de 10 anys en la indústria musical. En algunes de, entre les altres nominacions, també hi trobem la de gravació de l'any, àlbum de l'any o millor interpretació individual pop. Veurem, doncs, si finalment, i tal com apunta Les Travesses, és l'any d'un artista que no ha parat a regalar-nos grans números.
Són 7:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Aquest matí s'espera que Pedro Sánchez anunciï noves mesures per fer front a les dificultats d'accés a l'habitatge.
Tot això després que aquest cap de setmana Alberto Núñez Feijóo ha reunit els presidents autonòmics del PP per pactar una política d'habitatge al marge del pla del govern espanyol.
Vamos a rebajar los impuestos, pero se los vamos a rebajar a todos. Vamos a rebajar los impuestos a quien compre una vivienda. Vamos a rebajarlo a quien alquila la vivienda y vamos a rebajarlo también a quien arrienda la vivienda.
I els bombers continuen lluitant contra les flames a Los Angeles amb dos focus que continuen avançant fora de control. El balanç ja és ja de 24 morts i hi ha desenes de milers d'evacuats.
Després de la treva de les últimes hores, s'espera que avui el vent torni a bufar amb força i compliqui encara més les tasques d'extinció.
Som aquí per fer tasques preventives per protegir les propietats, pentinar fulles seques, desbrossar, si cal col·locar en sistemes dispersors, tenir-ho tot preparat per, si arriba el foc, poder-lo apagar ràpid.
I canvis en els horaris de trens avant entre Barcelona i Figueres.
Renfe ha canviat l'avant que sortia de Barcelona a les 9:10 i des d'avui surt de Barcelona a les 10:50. L'arribada a Figueres és a 11:45.
Mentre continuen també els problemes per la companyia de llum o la luz.
L'empresa ha perdut més de 100.000 clients el darrer any i a partir de demà afronta una convocatòria de vaga indefinida dels seus treballadors.
El populista Zoran Milanovic s'ha imposat amb tota claredat a les eleccions presidencials d'ahir a Croàcia.
Ha aconseguit el 75% dels sufragis, molt per sobre del candidat del Partit Conservador. Després de guanyar, s'ha dirigit així al govern del primer ministre europeista Andrei Plenković.
Aquesta victòria és un missatge plebiscitari de la població croata sobre els afers de l'Estat. Està dirigida a aquells que n'haurien de fer cas i els imploro que en facin.
I a Barcelona, Jaume Collboni espera aconseguir un acord pels pressupostos amb Esquerra Republicana i els comuns a les pròximes setmanes.
L'alcalde socialista els avisa, però, que no allargarà la negociació més del compte.
Tenim uns molt bons pressupostos que hem estat parlant durant mesos i esperem que les properes setmanes puguem tenir un acord que permeti desenvolupar aquest potencial que té la ciutat de Barcelona també econòmicament.
Mentre aquest matí comença l'Audiència de Barcelona, un judici contra tres membres dels Boixos Nois.
Estan acusats de pallissar gairebé fins a la mort un seguidor del Rayo Vallecano. S'enfronten a 11 anys de presó cadascú per uns fets que van passar el 2018 a Sitges, al Garraf.
I més d'1,2 milions de catalans van prendre antidepressius l'any 2023.
És una dada que es dona a conèixer coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una malaltia mental a l'alça a Catalunya. Víctor Pérez és el cap de servei de psiquiatria de l'Hospital del Mar.
Si tuviéramos más psicoterapia y más psicólogos en el sistema, probablemente algunos de estos enfermos podrían recibir el tratamiento con psicoterapia y se ahorrarían el tratamiento antidepresivo.
Tot això l'endemà que el Barça s'hagi proclamat campió de la Supercopa d'Espanya després de golejar el Madrid per 2-5 a la final. És el primer títol de Hansi Flick com a blaugrana i en parlarem en tertúlia esportiva avui especial a partir de les 9 amb Carme Lloberes, Laia Tudel, Ramon Besa i Joel Díaz. Però abans, cop d'ull també a les portades de la premsa, Albert Montilla, avui impreses amb tinta blaugrana.
Sí, així és. Tots els diaris catalans ocupen mitja plana o més amb la imatge dels jugadors del Barça després de la maneta al Real Madrid, i n'hi ha qui s'hi recreen més o menys amb els verbs. Per l'ara, el Barça arrasa el Madrid, pel periòdico el Barça repassa el Madrid, i a la Vanguardia destacant la maneta. A Madrid, de fet, també se'n fan ressò. El diari El País publica en gran la foto del Lewandowski celebrant el segon i fa servir el verb castellà, el Barça vapulea. I també la Razón y el Mundo, que defineix la derrota com un naufragi del Madrid d'Ancelotti. Repeteixo, un naufragi del Madrid d'Ancelotti. Al banda de l'esport, el diari Ara titula que fa 15 anys que no es produeix cap traspàs per part de l'Estat a Catalunya per poder exercir les competències, o atribueix al procés amb el qual es va aturar la comissió mixta. El periòdico alerta que un de cada tres barcelonins dorm menys de 7 hores. Des dels anys 80, les dones han passat a dormir una mitjana de 7 hores i 32 minuts a 7 hores, i els homes han caigut de 7 a... Perdó, de 7 hores i 36 minuts a 6,9.
Com?
De 7 hores i 36 minuts a 6,9. Quantes persones...
O sigui, quantes hores dormim?
Dormim poc. 6,9 hores, si ets home. I ara, si ets dona, 7 hores.
Ah, si ets dona, 7 hores.
Sí, 6,9 hores.
Això a Barcelona.
Això a Barcelona, sí. Quantes persones són una...
Com?
Quantes persones són un de cada tres barcelonins? Avui que estem amb les matemàtiques, doncs la Vanguardia ens ajuda amb els càlculs, perquè avui destaca en portada que la població de Barcelona ha pujat a 1,71 milions, que això, un de cada tres persones a Barcelona, deuen ser uns 570.000 barcelonins que dormen 6,9 hores als homes.
Molt bé. Setmana dels barbuts, setmana d'esternuts, Francesc Soler.
Sí, sí.
I farà fred a l'Eloi Gordomí.
Bon dia. Apa. Doncs ha començat un episodi de fred que es mantindrà pràcticament tota la setmana. El notarem especialment durant la nit i primeres hores del dia amb temperatures molt per sota dels 0 graus a l'interior. El temps dels propers 3 dies serà assolellat amb restes de tramuntana a la Costa Brava.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge d'Enric Martí, de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa. Aquest dissabte, l'entitat va dur a terme una protesta a la C-55 amb un tall protagonitzat per 50 persones. El motiu? Reivindicar el desdoblament d'aquesta carretera, la principal via de comunicació entre la Catalunya Central i Barcelona. Un desdoblament que, asseguren, permetria, entre altres coses, reduir la sinistralitat en aquesta via, que absorbeix el trànsit de 45.000 vehicles al seu pas per la capital del Bages.
Considerem que per l'experiència que tenim a la C-16 cap en direcció Berga i per d'altres llocs on s'ha desdoblat la carretera, pràcticament la sinistralitat pràcticament desapareix. La ciutadania ho hauria agraït. 2025, el més fred està a l'aigüera.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Soc Héctor de Carglass. A l'hivern, entre les baixes temperatures i la calefacció, poden convertir el petit impacte que tens al parabrisa en una esquerda. No esperis que es trenqui. Si tens un impacte, demana cita trucant directament a Carglass o en la nostra web.
Carglass canvia. Carglass repara.
Fem un cop d'ull als mercats. La borsa que està oberta a aquesta hora, la de Hong Kong, està en vermell. Baixa un 1,24% fins als 18.820 punts. La borsa espanyola d'aquí una estona obrirà avui el nivell més baix que ha marcat en les últimes 3 setmanes, 11.720 punts. Divendres l'IBEX va caure un 1,5%, arrossegat per Wall Street. El parquet de Nova York també tancava setmana a la baixa. Tots els indicadors baixaven més d'un 1% després que es fes públic que l'atur ha baixat una dècima als Estats Units. Això ha fet preveure als inversors que la Reserva Federal no retallarà de manera immediata el tipus d'interès. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen als catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'estic fixant porta en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan es tornu conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i cada
que... La tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Caral.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
Ens fem grans i diuen que no tenim ganes de canvis, però això no és cert per tothom.
Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Aquest dilluns, a Les dones i els dies, dones que a partir dels 50 fan un canvi radical a la seva vida. Vosaltres també? Sentiu-nos.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Passen 8 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I comencem per aquesta dada. Més d'1,2 milions de catalans van prendre antidepressius el 2023.
El consum d'aquests fàrmacs augmenta cada any, especialment en els menors de 15 anys. Entre el 2020 i el 2023, els adolescents que en prenen han pujat més d'un 250%. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una malaltia mental a l'alça a Catalunya.
Ana Alfonso.
Un 12% de les dones i un 6% dels homes pateixen depressió. Salut té com a repte reduir l'ús d'antidepressius perquè cada cop se'n dispensen més. Víctor Pérez, cap de psiquiatria de l'Hospital del Mar.
La depressió en si tiene dos tratamientos, los fármacos o la psicoterapia. La psicoterapia es un bien escaso en nuestro sistema sanitario. Si tuviéramos más psicoterapia y más psicólogos en el sistema, probablemente algunos de estos enfermos podrían recibir el tratamiento con psicoterapia y se ahorrarían el tratamiento antidepressivo.
La depressió també afecta molt els joves, sobretot les noies. Cuidar l'alimentació, la qualitat del son i fer exercici poden reduir el risc de patir-ne. Ana Alfonso, pel Matí de Catalunya Ràdio.
L'Associació Espanyola contra les Teràpies de Conversió de l'Homosexualitat ha denunciat la diòcesi de Barcelona i 6 diòcesis més per haver organitzat i promogut aquesta
aquesta mena de pràctiques.
Aquestes teràpies que pretenen revertir l'homosexualitat estan prohibides per l'anomenada llei trans, que garanteix la igualtat i els drets de les persones LGTBI. Ho ha recalcat la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.
Establece clarísimamente la prohibición, por tanto, la ilegalidad de todas estas terapias falsamente llamadas terapias de conversión, que realmente lo que afectan es a la dignidad y a la integridad de los derechos de las personas LGTBI. La ley es taxativa y no deja lugar a interpretación.
En aquesta xerrada s'associa l'homosexualitat amb la impossibilitat de viure de forma sana i feliç, amb el fet de contraure malalties o amb el desenvolupament de problemes de personalitat. Els participants que s'hi sotmeten se'ls convida a canviar mitjançant l'abstinència sexual i la pràctica religiosa. La ministra Redondo ha anunciat que en els pròxims dies es reunirà amb l'associació que ha denunciat les diòcesis per donar una resposta adequada a aquesta situació.
L'alcalde socialista d'un poble de la província de Segòvia, a Torre Caballeros, ha denunciat que el capellà de la localitat no li permet combregar justament per la seva condició d'homosexual i perquè viu en parella.
L'alcalde Rubén García explica que quan va demanar explicacions de per què una altra parella homosexual no li permetien prendre la comunió, el capellà ho va consultar al bisbe i li van aplicar la mateixa prohibició a ell i a la seva parella. Ho ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio.
Le pregunto qué ha ocurrido, me parece una injusticia, y bueno, ¿qué va a pasar con las personas que estamos en similares circunstancias? Dice que va a consultar al obispado y después de varios días, pues ayer se me comunica que a mí también se me prohíbe comulgar.
García també ha explicat que el mossèn li va dir que no se li hauria prohibit combregar si estigués en un camí de conversió, és a dir, si no visqués en parella i se sotmetés a una teràpia de reorientació sexual. El PSOE de Segòvia ha demanat al nou bisbe de la diòcesi que aboleixi aquestes pràctiques que qualifiquen un comunicat de discriminatòries.
Crida de la Premi Nobel de la Pau Malala Yousafzai als líders musulmans perquè rebutgin la política del règim afganès dels talibans que prohibeixen l'educació de les nenes i les dones.
Yousafzai ha participat en una cimera al Pakistan per fomentar l'ensenyament femení al món islàmic i ha carregat contra els talibans que governen el país veí, l'Afganistan, que ha descrit com un règim que no considera les dones com a éssers humans i que fa servir la religió per discriminar-les del sistema educatiu. És per això que ha instat els líders musulmans d'arreu del món a alçar la veu contra el govern talibà.
Abans que res, reconeixeu que el règim talibà està perpetrant un apartheid de gènere. No els legitimeu, no comprometeu els nostres valors. On our
faith. Des que els talibans van tornar al poder el 2021, l'Afganistan ha esdevingut l'únic país del món on les nenes i les dones no poden assistir ni a l'escola, ni a secundària, ni a la universitat.
I el nou any arriba amb novetats importants pel que fa als envasos de plàstic.
La Unió Europea prohibeix l'ús del compost químic bisfenol A per fabricar envasos d'aliments o begudes. La decisió es pren pel risc que pot comportar per la salut dels consumidors.
Bruno Fortea.
Aquest material es fa servir des de fa dècades en la fabricació de plàstics i el trobem, sobretot, en ampolles o llaunes de conserves. Des d'entitats com Recero celebren la prohibició d'aquests compostos químics, però animen les administracions a anar més enllà. La Rosa García és la seva portaveu.
És una solució definitiva? Doncs, malauradament, no, perquè la prohibició del bisfenol A deixa fora altres substàncies doncs, que la indústria química està també sintetitzant.
Les entitats assenyalen que estem parlant de compostos químics que poden contribuir al desenvolupament de malalties com el càncer. Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara temps per la cultura, la màxima competició estatal de la League of Legends, un dels videojocs en línia més populars del món, es podrà seguir íntegrament en català. Joaquim Albalater.
El canal de Twitch GameSports Electronics transmetrà a partir de demà la Superliga Dominos, una competició que cada any segueixen milers de persones. Ha estat possible gràcies a la col·laboració d'aquesta empresa, líder en eSports en llengua catalana amb Òmnium Cultural. En declaracions a Catalunya Ràdio, el president de l'entitat, Xavier Antic, subratllava la rellevància que aquesta iniciativa té per al català.
I en els esports electrònics, que són espais d'interacció clau per als joves.
League of Legends és un videojoc multijugador d'estratègia que es va crear el 2009 i que acumula milions d'usuaris a tot el món. Joaquim Albalater, pel Matí de Catalunya Ràdio.
La Passió de Cervera estrenarà un nou escenari polivalent i més segur en la nova temporada que arrenca el 16 de març, Marta Viana.
Sí, més de 300 persones entre artistes i tècnics participaran un any més en la passió més antiga d'Europa.
Cervera, Roger Segura.
La renovació i el reforç de la tarima del Teatre de la Passió ja estan gairebé a punt i la previsió és que els intèrprets puguin assajar-hi la setmana que ve. Xavier Canyabate és el president del Patronat de la Passió de Cervera.
Era una cosa urgent, teníem problemes amb l'estabilitat estructural de l'escenari. Això ens garantirà de que no haguem de posar puntals anualment i no haguem de patir per si alguna vegada baixa l'escenari.
escenari i també el fet del soroll. Queda molt minimitzat.
Aquest any culminarà el procés de modernització de la Passió, engegat per la direcció artística amb l'objectiu de fer-la una mica més curta i més dinàmica per intentar atreure públic més jove.
Són 6:45 del matí. Bad Bunny fa història una setmana després de llançar el seu disc Debí tirar más fotos.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
El puertorriqueño consigue colocar 6 de les seves cançons entre les 10 més escoltades al món. El tema que va impactar més a l'inici va ser la cançó Nueva York, però al llarg de la setmana les coses han anat canviant i ara és Debí tirar más fotos, que dona també nom a l'àlbum. El primer dia tenia 1,5 milió de reproduccions i ara ja en té 11,5 milions. Aquest cap de setmana ell mateix agraïa la rebuda del seu nou àlbum amb aquestes paraules.
Lo hice con mucho cariño, mucho amor, con mucho empeño. Estoy bien feliz, pero sobre todo estoy bien agradecido. Estoy agradecido con Dios, estoy agradecido con la vida, estoy agradecido con la música, con mi gente, con mi país, con mi familia, con mis amigos, con el mundo, porque todo el mundo me ha abrazado con este proyecto y lo ha hecho de ustedes. Gracias.
Y ahora estrenas.
Coge la porra.
La sèrie Desorden Público, disponible a Netflix, a partir d'aquest dimecres repassa els dilemes d'uns agents antidisturbis de Roma després d'una manifestació amb final tràgic. Repassem altres estrenes d'aquesta setmana amb Pep Aizpiarte.
Pel que fa a pel·lícules, ja es pot veure El brillo de la televisió a Movistar Plus, un thriller de terror adolescent nominat en diferents festivals internacionals que tracta sobre la fina línia entre realitat i ficció. També arriba la segona temporada de Separación a Apple TV, que va rebre en la seva primera part 2 premis Emmy. En els nous capítols, la sèrie dirigida per Ben Stiller segueix un dels treballadors que lidera un equip, el qual s'ha sotmès a una operació quirúrgica per tal de separar els records laborals dels personals. A Filmin estarà disponible a partir de demà, la minissèrie Little Bird parla sobre el mercat negre de nens indígenes al Canadà durant els anys 60, promulgat pel govern. Pep Aizpiarte, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més cultura a Girona. A la Casa de Cultura es pot visitar l'exposició fotogràfica Cara B sobre els riscos als que s'exposen els bombers.
Són 18 imatges de gran format del fotògraf i bomber Francesc Plana. L'exposició és a Girona i està oberta fins al 30 d'aquest mes de gener.
A Tàrrega, xerrada sobre l'ansietat, organitzada per l'associació Salut Mental Ondara Sió.
Es fa a les 6 de la tarda al Centre d'Entitats de Tàrrega.
I a Vilaseca es pot veure l'exposició d'artistes, eines i territori.
És de l'autor Salvador Joan Pere i es pot veure al Castell de Vilaseca fins al 23 de febrer.
Gràcies, Marta. Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
Així es va viure al vestidor del Barça la celebració des del TikTok de Valdé.
Este o este, échale saliva, se fue. Este,
paradita pareciendo dirigible, esa piel tierna, bonita, sensible.
Mentrestant, des del diari AS a Madrid, Tomás Roncero.
Madre mía, qué final nos hemos comido los madridistas. Pero el Madrid... Atrás ha sido un coladero.
Supermaneta pel Mundo Deportivo, campions davant un Madrid humiliat pel diari Esport, un Barça que destrossa el Madrid pel diari Ara. El periòdico parla de repassada d'obra d'art del nou tsunami de Flick que es torna a carregar Ancelotti, La Vanguardia d'èxtasi a la Meca i d'un Barça que transmet pau fora del camp i fúria competitiva dins. Lluís Canut diu que Laporta torna a sortir airós d'una altra crisi amb una capacitat de resistència que no té límits. Sergi Pàmies afegeix que Laporta recupera l'eloqüència si avaligeran contra el sistema establert. Un Barça excitat per l'esportiu. Ramon Ves al País parla de festival blaugrana davant un Madrid irreconeixible, mentre que el Marca d'un nou superbany de Flick Ancelotti que queda retratat i l'as d'una superpallissa amb un Mbappé que es queda sol. Alfredo Relaño remata. El Madrid va ser el toro i el Barça el torero.
Ara el comentari esportiu amb Jordi Costa.
Clavar-n'hi 5 al Madrid en una final i amb l'exhibició de superioritat que es va marcar el Barça, fan que un títol menor com la Supercopa mereixi avui una sensació justificada d'orgull i satisfacció entre la colorada. I hi afegiria que també d'esperança, en que un equip que havia fet figa al tram final d'any el veiem ara de nou capaç de tot el que resta de temporada. I segurament més en competicions curtes que no pas a la Lliga. Però si no és aquesta temporada, serà la vinent. El d'ahir és el primer títol del Barça sota el lideratge de Lamine Yamal. I sembla evident que n'hi haurà més i de més importants per influència del que serà, si no ho és ja, el millor futbolista del món. En una nit rodona pels barcelonistes, d'exhibició ofensiva amb 11 i d'ordre defensiu amb 10, només queda la recança que el 5-2 hauria estat encara molt més dolorós pel Madrid sense l'expulsió de Stenzne i sense l'arbitratge irritantment protector de Gil Manzano.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 10 minuts i les 7. Bon dia, Eloi Cordomí. Avui farà fred, de fet ja en fa.
Sí, sí, sí. Sobretot des d'aquesta hora, bon dia, Francesc, perquè les temperatures nocturnes i les de les primeres hores del dia són les que més han baixat. Fins a 9 graus sota zero a Oliola, a la Noguera, 7 graus sota zero a la Vall d'en Bas, 7 sota zero a Tremp, a Prades, 5 negatius a les Borges Blanques, 3 sota zero a Vinebre o 2 sota zero a Sant Cugat del Vallès. A la ciutat de Barcelona n'hi ha 7 de positius. Amb un dia que serà serè. Cel absolutament ras, dia assolellat, esplèndid, només amb una mica de tramuntana al nord de la Costa Brava, i això es mantindrà així durant 3 dies, tant el cel serè com aquestes temperatures nocturnes que encara podrien baixar una miqueta més de cara a les pròximes nits. Al migdia, però, l'ambient serà més suau, a la costa es podria arribar entre els 12 i 13, i a l'interior, això sí, no passaran dels 6 o 8 graus.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
El Barça esclafa el Madrid amb la maneta a la final de la Supercopa.
Rafinha, el xut, el cinquè!
A les 9, tertúlia esportiva amb Joel Díaz, Carme Lloberes, Laia Tudel i Ramon Besa.
Seguirem l'última hora dels incendis a Los Angeles, que ja han cremat més de 15.000 hectàrees.
I parlarem d'estafes digitals amb afectats que n'han patit alguna i amb l'expert Jordi Selles. Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:53. Titulars del dia en dos minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Pedro Sánchez té previst anunciar noves mesures per facilitar l'accés a l'habitatge.
Això després que aquest cap de setmana Alberto Núñez Feijóo ha reunit els presidents autonòmics del PP per pactar una política d'habitatge al marge del pla del govern espanyol.
Vamos a rebajar los impuestos, pero se los vamos a rebajar a todos. Vamos a rebajar los impuestos a quien compre una vivienda. Vamos a rebajarlo a quien alquila la vivienda y vamos a rebajarlo también a quien arrienda la vivienda.
A Los Angeles, dos focus dels incendis avancen fora de control.
El balanç és ja de 24 morts i hi ha desenes de milers d'evacuats. Després de la treva de les últimes hores, s'espera que avui el vent torni a bufar i compliqui l'extinció.
Som aquí per fer tasques preventives per protegir les propietats, pentinar fulles seques, desbrossar, si cal col·locar en sistemes dispersors, tenir-ho tot preparat per, si arriba el foc, poder-lo apagar ràpid.
I vaga dels treballadors de la companyia de llum Hola Luz.
L'empresa ha perdut més de 100.000 clients el darrer any. La vaga comença demà i és per un empitjorament de les condicions laborals i la fi del teletreball.
I a Croàcia, el populista Zoran Milanovic guanya les eleccions presidencials.
Ha aconseguit el 75% dels vots, molt per sobre del candidat del Partit Conservador. Després de guanyar, s'ha dirigit així al govern del primer ministre europeista.
Aquesta victòria és un missatge plebiscitari de la població croata sobre els afers de l'Estat. Està dirigida a aquells que n'haurien de fer cas i els imploro que en facin.
Aquest matí comença l'Audiència de Barcelona, un judici contra tres membres dels Boixos Nois.
Estan acusats de pallissar gairebé fins a la mort un seguidor del Rayo Vallecano. S'enfronten a 11 anys de presó cadascun per uns fets del 2018 a Sitges, al Garraf.
I més d'1,2 milions de catalans van prendre antidepressius l'any 2023.
És una dada que es dona a conèixer coincidint avui amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una malaltia mental a l'alça a Catalunya. Víctor Pérez és el cap de servei de psiquiatria de l'Hospital del Mar.
Si tuviéramos más psicoterapia y más psicólogos en el sistema, probablemente algunos de estos enfermos podrían recibir el tratamiento con psicoterapia i s'ahorraria el tractament antidepressiu.
Tot això l'endemà que el Barça s'hagi proclamat campió de la Supercopa d'Espanya després de golejar el Madrid per 2-5 a la final. I sobre aquesta repassada del Barça al Madrid arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Ahir a casa vam sopar botifarra. Concretament, ens vam fotre 5 botifarres. 2 de Rafinha, una de Yamal, una altra de Lewandowski i una més de Balde, per postres. Ja sé que la majoria de dietistes recomanen sopar lleugeret i verd, però noi, ahir teníem molta gana. Teníem ganes de menjar una botifarra per dedicar-la a Javier Tebas, a la Real Federació Espanyola de Futbol, als periodistes culers que compren el relat del madridisme sociològic, al pobre Víctor Font i al seu amic Antoni Bassas, i, evidentment, també teníem ganes de botifarra pel Madrid. Perquè la gent que mengem botifarra som així. No només ens agrada guanyar, sinó que ens agrada guanyar per molt. I quan més molesta els altres, i més es poden fer les víctimes, com si fossin catalans, més botifarra menjarem.
I quin tema pendent van tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
El foc ha fet estralls a la zona de Los Angeles i a Hollywood ha destruït diverses mansions d'actors famosos. A temes pendents en van parlar amb el mateix Robert De Niro.
És mort... que potser un actor no es mereix tenir una llar.
Escolta, per què no canviem de tema?
No,
és
que... no, no vols que vingui a casa teva, et cremi la casa i riguem tots? Eh?
No.
A veure, senyor... Que divertit!
Senyor Robert De Niro.
Sí.
Senyor Robert
De Niro. De debò? No, vols que vingui aquesta tarda? Amb el John Papissot? En Miqui, el coix? I en... En Richard Lisdits?
Senyor De Niro, vostè abans era bon actor.
I et cremem la casa?
Ara no manté ni el paper una estona. Eh?
Vols que ho fem?
John el Papissot.
El voldria conèixer jo, el John el Papissot.
En Richard Lisdits és molt perillós. Sí, sí. Mira, tinc el John Papissot aquí.
Ah, oh, sí, tio. Oh, tio.
Què passa, John?
Soc en John el Papissot.
Oh, sí, tio.
Cap a 7:45, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia, per això donarem un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Laura Grau.
Després d'uns dies molt intensos de denúncia per part de desenes de dones que han patit violències dins el gremi periodístic, un bon motiu per llevar-se és agrair-los un cop més haver obert aquesta carpeta i haver lluitat per poder-ne fer debat públic. Que les situacions masclistes que han patit no constitueixin un delicte o que no vulguin donar-ne tots els detalls no les fa menys greus ni menys reals i ens serveix per detectar millor possibles abusos que es poden i s'han d'evitar en un futur. No només per preservar la dignitat de les periodistes, sinó també per garantir la credibilitat i l'esperit democràtic de qualsevol mitjà d'informació. Bon dia i moltes gràcies a totes.
I el segon motiu ens el porta l'Eloi Vila.
Dilluns, sens dubte, un bon dia per a pujar al cotxe el president de la Real Federació Espanyola de Futbol, Rafael Lozán, i parlar amb ell de l'esperpent d'aquesta institució i de la Supercopa. Ell, que s'ha estrenat amb un espectacle lamentable, el de lloar l'estima d'Aràbia Saudita i voler que la Supercopa jugui allà 5 anys més, tot i les queixes dels aficionats de l'Atlètic Club de Bilbao pel tracte rebut i l'assetjament sexual a les parelles dels jugadors del Mallorca. Tot perfecte, Lozán. Meravellós. Mare meva, quanta caspa. Va, posem-hi música. Trasfall, de la Pink, i aixequem-ho. Bon dilluns, som-hi!
Doncs amb aquesta cançó arribem al punt de les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.